Són les 8 del matí, molt bon dia a tothom.
Bon dia per recuperar la màniga curta, ja que a partir d'avui l'ambient es farà molt més càlid.
Ara mateix 14 graus a Palafrugell i 11 a la Bisbal.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
L'informatiu conjunt de Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital, també en emissió a Ràdio Bisbal, perquè el que passa a la Bisbal ressona a Palafrugell, el que passa a Palafrugell ressona a Sant Feliu i el que passa a Sant Feliu ressona a Calonge. És l'informatiu comarcal de Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i Ràdio Bisbal. Avui dijous una jornada tranquil·la i càlida, amb previsió de molta més estabilitat amb sol, bàsicament amb sol. Avui alguns titulars que us explicaré en aquest informatiu. Parlarem de l'acusat del crim de Calonge. El judici continua en marxa i ahir va poder testificar, va declarar l'acusat del crim. També parlarem dels temes que han centrat un debat electoral de les eleccions d'aquest diumenge en clau Baix Empordà, i també parlarem de la bandera blava, perquè ja s'ha anunciat quines platges i ports de la comarca tindran aquesta bandera blava. Parlarem també, evidentment, del Festival Ítaca, que ja ha venut més de la meitat de les entrades per aquesta 12a edició, i parlarem del Campionat de Catalunya de ciclisme que s'ha fet a Palafrugell els últims dies. Tot això avui en aquest supermatí. En un supermatí en què parlarem amb en Queco Domènech, el cantant de Palafrugell, que ha tret nou disc, i també parlarem de cinema, com cada dijous, amb l'Ignasi Arbat, cinema i sèries, cartellera i plataformes. De seguida ho repassem tot, però abans saludem els periodistes que ens acompanyen cada matí. Maria Alsina, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Ferran Castelló, bon dia.
Molt bon dia.
Carla Saló, bon dia.
Hola, bon dia.
I Anna Salvador, bon dia.
Hola, bon dia.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
L'acusat del crim de Calonge diu que va matar la seva víctima d'un tret perquè estava terroritzat i li reclamava un deute relacionat amb la droga.
L'acusat sosté que és mentida que oferís 2.000 euros per passar 24 hores amb la dona que exercia prostitució, i alega que va acabar anant amb cotxe amb les víctimes fins a una zona boscosa perquè el tenien amenaçat i li exigien que pagués el deute.
La sequera, el Conservatori del Litoral, la gestió de residus i el macroparc eòlic han centrat el debat electoral, centrat en el Baix Empordà, que ha fet una de les emissores que fa aquest informatiu, en aquest cas Ràdio Capital, els candidats a les llistes de Girona a les eleccions d'aquest diumenge 12 de maig.
També s'han treballat temes com el projecte per Ràdio Liberty, la gestió forestal, la seguretat o l'habitatge a la comarca. Al debat hi han participat el número 2 de la candidatura del Partit Popular, Daniel Ruiz, el número 3 de la candidatura de Comuns Sumar per Girona, Jordi Lloberes, també la segona candidata de la candidatura d'Unitat Popular, Montserrat Vinyets, la candidata número 5 de Junts Més, Carles Puigdemont per Catalunya, Maite Selva, la candidata número 3 d'Esquerra Republicana per Girona, Anna Torrentà, i la candidata 3 del Partit Socialista de Catalunya per Girona, Mònica Rius.
Catorze platges i ports del Baix Empordà reben la bandera blava per aquest 2024.
Concretament, les banderes blaves a Catalunya s'han repartit a 27 platges de la demarcació de Girona, 20 de la de Barcelona, 22 del Penedès, 18 de Tarragona i 8 de les Terres de l'Ebre. Pel que fa als ports, n'hi ha 9 a la zona de Girona, 7 a la de Barcelona i 100 més a la de Tarragona i Terres de l'Ebre.
I ja ha obert el nou parc de l'Avinguda d'Espanya de Palafrugell.
L'espai inclou més de 10.000 metres quadrats de zones verdes, espai per a jocs infantils i objectes per fer exercicis. Ha tingut un cost aproximat d'un milió d'euros i s'ha construït en menys d'un any. De moment, però, els espais verds continuaran tancats amb cintes per protegir les plantes.
I una altra obra, en aquest cas, vinculada amb qüestions verdes, i és que Calonge i Sant Antoni enllesteix la Via Verda al marge de la Riera de Calonge.
Les obres han servit per condicionar l'àmbit que connecta el Parc d'Activitats Econòmiques de Calonge amb la Via Verda que va a Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró, paral·lel al marge dret de la Riera. Això ha permès crear un pas segregat al trànsit de vehicles motoritzats.
En cultura, el Festival Ítaca ja ha venut més de la meitat d'entrades per aquesta 12a edició.
Des de l'organització ja han anunciat que alguns concerts estan a punt d'exhaurir les entrades. Alguns d'ells són els concerts del 22 i 23 de juny a la platja de l'Estartit, on ja s'ha omplert el 60% de l'aforament. El programa del festival inclou 15 actuacions que recorren diversos municipis de l'Empordà, com Gualta, Corçà, La Pera, l'Estartit i Calella de Palafrugell, amb noms com The Tallet, Julieta, la Ludwig Band, Sílvia Pérez Cruz o Calavento.
Palamós celebra aquest dissabte una nova edició de la Fira del Conte.
La Fira del Conte començarà a les 11 del matí i s'allargarà fins a 8:45 del vespre. En aquesta nova edició hi participaran prop d'una quinzena d'expositors entre editorials i llibreries, que ubicaran les seves parades al Passeig del Mar, mostraran les novetats publicades darrerament amb una àmplia mostra de contes.
En esports, escoltarem les declaracions dels organitzadors del Campionat de Catalunya de Ciclisme que s'ha fet a Palafrugell. Escoltarem les declaracions dels organitzadors a una altra de les emissores que fa aquest informatiu, a Ràdio Palafrugell. Un campionat de ciclisme que va acabar amb victòria de Paula Blasi.
Paula Blasi, del Massi Baixter Women's Team, ha estat la gran guanyadora del Campionat de Catalunya de Ciclisme en ruta que es va disputar aquest cap de setmana passat a Palafrugell. La seva imponent actuació la corona com a campiona absoluta i la millor ciclista sub-23 de la competició.
El Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà.
Del Baix Empordà i més enllà, també, perquè estan passant coses. El BBVA acaba d'anunciar fa pocs minuts una OPA per absorbir el Banc Sabadell, amb contraprestació en accions. L'oferta s'adreça a la totalitat de les accions del Sabadell, amb una contraprestació d'una acció de nova emissió per cada 4,83 accions del Sabadell. Els Estats Units han frenat l'enviament a Israel de 3.500 bombes per evitar el seu ús contra la població civil de Rafah, segons la CNN. L'administració Biden temia que l'impacte d'aquestes bombes arribés a entorns urbans densos, com la zona de Rafah, i ha demanat un pla de protecció pels refugiats palestins. El jutge de l'Audiència Nacional, Francisco de Jorge, ha acordat obrir judici oral contra l'expresident de la Federació Espanyola de Futbol, Luis Rubiales, i altres persones per l'agressió sexual i coaccions a Jennifer Hermoso. Denuncien un professor de la Universitat de Girona per agressió sexual a un estudiant, segons el col·lectiu feminista Les Metzines i l'Organització Juvenil Socialista. La UDG va apartar el docent de l'activitat avaluativa, però les entitats denuncien que no s'està acompanyant la víctima i que el professor continua amb la seva activitat. I l'evolució de nombre de casos de tos farina a Catalunya continua a l'alça i se n'han diagnosticat 11.600 casos en els primers 4 mesos de l'any, segons les dades de l'Agència de Salut Pública. La Unió Europea ha reclamat als estats que reforcin la vacunació de la població infantil i de les persones embarassades. Les 8:07, dijous 9 de maig del 2024, moment de conèixer la previsió del temps. Marc Vilà, bon dia.
Bon dia.
Ahir vam tenir força sol, però també tramuntana. Quins són els detalls de la previsió per avui i pels pròxims dies?
Avui dijous serà una jornada molt més tranquil·la i càlida. La previsió és de molta més estabilitat amb sol i serà el començament d'uns dies que, fins a final de setmana, podrem gaudir del predomini del temps assolellat i les temperatures més altes, recuperant valors de suavitat important com fa dies que no teníem. Avui pràcticament no tindrem nuvolositat i és que ja ahir el dia va passar amb bastant predomini del sol, però la tramuntana moderada a la nostra comarca no va deixar que es notés l'augment de les temperatures que vam tenir. El vent del nord va bufar amb ràfegues màximes que a estones van ser fortes. A la Bisbal, per exemple, vam tenir un cop de 64,4 km/h o a Palafrugell un cop màxim de 56,9. I avui, tot i que les temperatures seran molt semblants a les d'ahir dimecres, amb el vent del nord que ja ha afluixat, notarem molt més la sensació d'escalfor del sol. Tindrem mínimes de l'ordre dels 10 graus i a migdia pujarem fins als 25. I tal com avançàvem per les properes jornades que vindran, esperem temps assolellat i temperatures diurnes cada dia una mica més elevades.
Gràcies, Marc.
Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9.
Avui el comentari al Supermatí ens l'envia l'escriptor Adrià Pujol.
Volia parlar del consum d'aigua i de les anades a bosc. Va tot lligat. A veure, aquests dies ha plogut bé, ha plogut dies, ha plogut força, ha plogut ja anem bé. I com que som un país, no només els empordanesos, sinó tot arreu, som un país amb la memòria curta i amb la metxa també, doncs ara ens sembla que bé, que tot aquell alarmisme per la falta d'aigua ja ens podríem començar a relaxar. I és veritat que s'han sentit trompetes d'aixecaments de restriccions, etc. Bé, no cal ser cap punta de llança, jo no en soc cap, ja ho sabeu, jo més aviat soc una mica curt, però no cal ser cap geni per determinar que per molt que hagi plogut aquests dies per molt que les capçaleres dels rius, que es diu, doncs, baixin, i per molt que s'esperi l'aigua que encara ha de venir del degel, continuem en una situació bastant dramàtica pel que fa a l'aigua. Per tant, la part moral quina és? Doncs, òbvia, no baixar la guàrdia, no gastar-ne més del compte, no girar la cara cap a un altre costat fent veure que no passa res, i l'exetre més llarg que vulgueu. I relacionat amb el que deia al principi, amb el bosc, o jo hi veig una relació, si més no, ara també comença l'època, que cada cop és més llarga, doncs l'època de les calorades, probablement l'època que deixarà de ploure durant setmanes, i el primer damnificat és el bosc. Vull dir, els incendis, no ho dic jo, ho diuen tots els diaris, tots els experts, es diuen les tertúlies, els boscos, arribarà un punt que seran susceptibles d'uns incendis que no podrem controlar. Ho diuen fins i tot els cossos de bombers. Vull dir que una cosa per l'altra, controlar, pensar, estalviar, no malgastar aigua, i per l'altra, doncs, guaita, i això pels empordanesos també és molt important, doncs anar a bosc amb una responsabilitat altíssima, i si vivim vora zones de bosc també, perquè puguem mantenir per anys i panys tots aquests paisatges que tant ens agraden. Vinga, que vagi bé i que passeu un bon dia.
Moltes gràcies, Adrià Pujol. 4 minuts i arribarem, menys de 4 minuts, i arribarem a un quart de 9 del matí.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
L'acusat de matar un home a Calonge el 13 de setembre del 2020, segrestar una dona i violar-la, ha admès que va disparar contra la víctima mortal, però al·lega que el sexe amb la supervivent va ser consentit. El processat, que ha declarat al final del judici, ha afirmat que va anar fins al bordell de Platja d'Aro per oferir un cotxe, per saldar un deute que tenia de 500 euros per drogues.
Assegura que la supervivent, la propietària del prostíbul, i els investigadors, els Mossos d'Esquadra, han mentit en les seves declaracions. Explica que a vegades anava al bordell a comprar cocaïna i que havia acabat acumulant un deute de 500 euros per la droga. Diu que no tenia els diners per pagar-lo, però que aquella nit dels fets va anar fins al club amb l'objectiu d'oferir el seu cotxe per saldar el deute, però que la propietària no ho va acceptar. Segons el seu relat, llavors va fer sortir un home amb bigoti que el va amenaçar i li va exigir el pagament. També ha exposat que li van ordenar que deixés la seva moto. Per intentar guanyar temps i perquè, segons diu, estava espantat, va acabar dient que tenia diners a casa. Per això va pujar al vehicle de la víctima mortal, que el va passar a recollir, juntament amb la supervivent. A preguntes del fiscal, el processat ha dit que no sap per què ella també hi anava la dona, que era una de les treballadores del prostíbul, i que tampoc li va semblar estrany. El processat ha dit que el van portar amb cotxe fins al domicili que compartia amb el seu pare, Sant Antoni de Calonge, va pujar a dalt, sol, i va decidir agafar una escopeta de caça del seu pare i una caixa de munició. No es va fixar a afirmar que fossin projectils de caça major i no de perdigons. És conscient, però, que no tenia llicència d'armes perquè li van retirar arran d'una condemna per violència masclista el 2016 i ha assegurat que només va decidir dur-la per protegir-se.
Després es va trobar amb les víctimes, a qui va dir que tenia els diners en un altre domicili.
Sí, va conduir fins a una urbanització apartada, en un lloc on sabia que hi sovintejaven caçadors i que, de fet, l'endemà al matí hi serien per fer una batuda. Diu que allà el conductor li va prendre les claus i el va veure obrir el maletero del seu vehicle i regirant. Segons ha exposat, llavors va entrar en pànic perquè va pensar que estava agafant una pistola i va veure que tenia un bidó amb benzina. Es pensava, va dir, que el mataria i li calaria foc. Assegura que la víctima se li va anar acostant i que, com que tenia por, li va acabar disparant.
Això és el que explica sobre la víctima mortal, la dona que, la persona que admet que va matar. Però què diu del delicte de violació del qual se l'acusa?
Doncs diu que després de disparar l'home, la dona va pujar voluntàriament al seu cotxe. La supervivent va explicar al judici que ell l'havia agafat amb força i l'havia arrossegat fins a l'altre vehicle. Ell ho nega, però no troba cap explicació als morats que tenia la dona. Tampoc ha trobat resposta a la pregunta del fiscal de si li semblava lògic que la supervivent volgués pujar al cotxe de l'assassí just després de presenciar com havia matat un home d'un tret. Assegura que tot seguit van marxar d'allà amb cotxe. Segons la seva versió, la dona va estar en tot moment molt pendent d'ell i tranquil·litzant-lo. Així rebutja que la violés i ha afirmat que va ser ella qui va iniciar el contacte sexual.
Simplemente esa mujer estaba muy pendiente de mí. Yo de lo que necesitaba era comprensión. Y esa mujer estaba muy pendiente de mí, muy insistente. Y pues sí caí.
La dona va declarar que quan es va fer de dia va aprofitar que l'acusat va sortir del cotxe a fer les seves necessitats per fugir muntanya a través. Ell també ho nega i diu que hauria pogut marxar en qualsevol moment i que el lloc on havia parat estava a prop d'una carretera. Afegeix que fins i tot li havia ofert les claus del cotxe.
Doncs aquest judici que ja s'ha acabat i veurem ara el temps que es dona al tribunal per decidir. Ara acabem d'arribar a un quart de nou del matí de dijous 9 de maig del 2024. Ens escoltes a Ràdio Palafrugell, a Ràdio Capital i també en emissió d'aquest informatiu conjunt de les dues emissores a Ràdio Bisbal. La sequera, el Conservatori Electoral, la gestió dels residus i el macroparc eòlic han centrat el debat en clau empordanesa dels candidats a les llistes de Girona per les eleccions del diumenge 12 de maig. També s'han treballat temes com el projecte per Ràdio Liberty, la gestió forestal, la seguretat o l'habitatge a la comarca.
Daniel Ruiz ha criticat frontalment la gestió que se n'ha fet d'aquesta sequera i n'ha culpat el govern de la Generalitat. El candidat de Sumar Comuns, Jordi Lloberes, ha destacat que la instal·lació de dessaladores és una solució a curt termini. També ha criticat la posició que ha pres el sector públic davant la mancança d'aigua per part de la pagesia i la voluntat de permanència del sector turístic. Montserrat Vinyets, de la CUP, ha qüestionat les actuacions de l'actual govern i dels anteriors. Per això ha proposat, per la nova cultura de l'aigua, limitar l'ús de l'aigua en el sector turístic, promoure la municipalització de l'aigua, entre d'altres propostes. Maite Selva, a part de sumar-se a la crítica sobre la gestió de l'aigua, ha remarcat que hi ha dues grans obres de dessalinitzadores que no s'estan impulsant per rebaixar els efectes de la sequera. Anna Torrentà, la candidata d'Esquerra Republicana, el partit que ha estat al capdavant del govern, ha respost les crítiques orientades a la resta de partits i critica la falta de voluntat política per aprovar els pressupostos que s'havien de dur a terme el passat mes de març.
Com a ciutadania és conscienciació, no perquè ara hagi plogut dos dies vol dir que hem de fer mal ús de l'aigua de l'aixeta. Com a sectors econòmics, l'adaptació i optimització d'aquest recurs que cada vegada serà més escàs. I jo crec que amb les 12 dessaladores mòbils sí que pal·liem de moment al curt termini, esperant que a mig i llarg termini es facin aquestes obres i no es faci amb la imprudència que es va cometre el 2008, que es van deixar de fer i s'han de continuar fent i apostarem perquè les supervisarem perquè es vagin fent.
Mònica Ríos, candidata del PSC, ha proposat crear una nova dessaladora per donar servei a la Costa Brava Centre, donar més inversió en aquesta zona per fomentar la bona gestió de l'aigua, posar innovació en els sistemes de reg de la zona del Baix Empordà, entre d'altres propostes.
Però els candidats també es van centrar en la configuració del macroparc eòlic.
Daniel Ruiz, del PP, destaca que la seva formació va ser una de les primeres a posicionar-se en contra del projecte i ha destacat que la ciutadania afectada no creu en aquest projecte. Jordi Lloberes, de Sumar Comuns, ha recordat que en el sistema d'energia renovables a comarques gironines anem tard i malament.
A nosaltres, com a grup, sempre hem dit que ens falta aquella informació tècnica adient per poder-nos posicionar en un sentit o en contra. I això sí, el que sempre hem dit i tenim molt clar és que si per estar-hi a favor sempre ha de quedar garantit el control públic de la producció, sempre ha quedat garantit aquest control públic i s'han d'establir compensacions i retorn cap al territori i la seva gent, no? I aquestes serien les qüestions que nosaltres fixem.
Montserrat Vinyets, de la CUP, també és una de les formacions que s'ha posicionat en contra al parlar d'aquest projecte. Tenen en compte la versió dels científics que apunten que el Golf de Roses no és una zona adequada per col·locar aquests molins. La candidata de Junts, Maite Selva, creu que s'ha de tenir en compte la visió del territori davant aquest projecte.
Sabem que molta gent i molts municipis estan en contra d'aquest parc eòlic. Potser s'ha de buscar si hi ha alguna part que interessi, però buscar realment, hem de fer un d'allò global de tot el país. Per tant, ens trobem en una situació complexa, però que nosaltres, Junts per Catalunya, el que tenim molt clar és que volem demanar són les competències per poder decidir què volem pel nostre país i què vol la nostra gent.
Anna Torrentà, d'Esquerra Republicana, admet que cal impulsar un pla que ajudi a planificar els usos del territori fet de manera conjunta amb els agents de la zona. Mònica Ríos, per la seva part, hi coincideix, però apunta que cal concebre aquest projecte de transició ecològica en consonància amb el respecte cap al territori.
A més, també es va abordar la creació del Conservatori Electoral.
Daniel Ruiz, del PP, apunta apunta que caldrà veure com afecta a nivell legislatiu l'aplicació d'aquest projecte i veure que no hi hagi interferències entre administracions. Jordi Lloberes, de Sumar, apunta que el Conservatori del Litoral ja és una realitat, però falta que la dotin de recursos. Montserrat Vinyets, de la CUP, apuntava la manca de planificació davant la creació d'aquest Conservatori del Litoral. Per la seva part, Maite Selva de Junts reconeix que aquesta és una eina que tots els municipis necessiten. Anna Torrentat, d'Esquerra, admet que el Conservatori del Litoral ha de ser una eina molt útil per mirar de pal·liar els efectes de la urbanització i els projectes que encara no s'han desenvolupat arreu del territori litoral. La candidata del PSC, Mònica Ríos, apunta que s'ha d'intentar preservar aquestes zones del litoral amb aquesta nova llei del Conservatori.
I cal aquesta preservació del litoral amb l'adquisició, no, d'aquest sòl, per tal de preservar-lo des de les administracions públiques. Però estic també no, amb la senyora Selva, no, que els ajuntaments no podem més, no? També els que... I crec que en aquest sentit l'aposta ha de venir per part de la Generalitat de Catalunya.
I una de les problemàtiques que es va abordar també va ser la gestió de residus a la comarca amb el tancament de l'abocador de Solius.
Daniel Ruiz, del PP, ha tornat a criticar la gestió feta per part del govern de la Generalitat pel que fa a la gestió dels residus a la comarca.
No, al final aquí el que veiem és una mala gestió per part de la Generalitat que fa que ens costin les coses més del doble, no només per emplenar i buidar, sinó pels costos de l'entorn natural, amb una gestió absolutament desastrosa que ens ha portat a un desastre ecològic i a que els gironins i les gironines, els catalans i les catalanes, hagin de pagar encara més i hagin de donar fer que els ajuntaments apugin les taxes per poder solucionar aquestes qüestions en comptes de la Generalitat fer-se càrrec.
Jordi Lloberes, de Sumar, ha destacat que pel que fa a l'abocador de Solius cal diferenciar-ne la voluntat de procedir al tancament d'una instal·lació que és contaminant pel territori i en el qual s'havia de complir una sentència, però des de la formació creuen que la planta de tractament podria continuar funcionant com una planta de triatge per donar una solució a la comarca pel que fa a la gestió de residus. Pel que fa a la candidata de la CUP, Montserrat Vinyets, admet que s'està anant molt lent tant en el buidatge de Vaca Morta com el tancament de Solius. Remarca també que caldria que s'assumissin les responsabilitats pertinents.
I exigir les responsabilitats pertinents a aquells que han estat fent engrandint tot a Solius i Vaca Morta.
Maite Selva, de Junts, apunta que per poder avançar cap a un nou model de gestió de residus caldria crear una nova planta de tractament de totes les fraccions en un punt centralitzat del Baix Empordà i un altre del tractament de totes les fraccions també a la zona sud. La candidata d'Esquerra Republicana, Anna Torrentà, critica la mala gestió que s'ha fet amb el tancament de l'abocador de Solius com amb el buidatge de Vaca Morta que han fet els anteriors governs. Mònica Ríos qüestiona les actuacions fetes i, a més, remarca la manca d'informació cap als ajuntaments.
Els candidats també van abordar la manca de transport públic al Baix Empordà.
Daniel Ruiz, del PP, creu que és positiu connectar els ciutadans a través del transport públic i, davant aquest projecte de tren tram, la formació no s'hi oposa i felicita la proposta sorgida dels ciutadans. Però reconeix que caldria treballar el projecte. Pel que fa a Jordi Lloberes, de Sumar, també creu que és bo promoure la incorporació de la comarca a l'àrea de transport metropolità de Girona i es mostra a favor de la creació d'aquest tren tram.
I dir, per acabar, que necessitem el tren tram com necessitem també d'una mobilitat sostenible i accessible, i en aquest sentit nosaltres ja avanço que volem incorporar una nova targeta T-Catalunya per fer tots els desplaçaments que es requereixin per 30 euros o més a nivell de tot el país i també una T-Catalunya Joves per 10 euros o més.
Montserrat Vinyets, de la CUP, pel que fa al projecte del tren tram, s'hi mostra a favor i creu que són molt necessaris pel territori. Maite Selva, de Junts, apunta que els alcaldes de la comarca han reclamat una millora del transport públic en els darrers anys. Pel que fa a Anna Torrentà, d'Esquerra, admet que cal fer una aposta per aquest transport públic perquè és una eina de cohesió social, vertebració territorial i descarbonització. Mònica Ríos, del PSC, coincideix a dir que cal prioritzar el transport públic amb diverses propostes.
Pensem que s'ha de garantir que els ciutadans de totes les comarques tinguin accés als avantatges del sistema tarifari de transport públic integrat mitjançant la implantació de la T-Mobilitat a la demarcació. Aquesta mesura, evidentment, ha d'anar acompanyada de l'expansió de la xarxa de busos a les principals poblacions, la preparació de la infraestructura pel bus ràpid de trànsit entre Girona i Salt i la finalització de la xarxa d'estacions d'autobusos.
El debat va abordar altres problemàtiques del Baix Empordà i les comarques gironines, com la gestió forestal dels boscos, la seguretat de la comarca, el projecte per Ràdio Liberty o la mancança d'habitatge, que avui dia encara perdura.
Són les 8 i 25 minuts. 14 platges i 4 ports del Baix Empordà reben la bandera blava 2024. Aquest distintiu l'atorga la Fundació per l'Educació Mediambiental. L'etiqueta reconeix internacionalment la qualitat i els serveis distingits. Maria, quines platges i quins ports han rebut aquesta bandera?
Les platges que s'han distingit a la comarca són la Cala Montgó, Tamariu, Llafranc, el Canadell, la Fosca, Es Monestir, Sant Antoni, Torre Valentina, Cala Cristos, Ses Torretes, Cala Rovira, la platja gran de Platja Aro, Sa Conca, Sant Pol i, finalment, la platja de Sant Feliu de Guíxols. Pel que fa als ports, el Baix Empordà s'ha atorgat aquest distintiu a 4 ports, el Club Nàutic L'Estartit, el Port d'Aigua Blava, la Marina de Palamós i el Port d'Aro. Catalunya compta aquest 2024 amb 95 platges guardonades i 23 ports amb bandera blava, que reconeixen internacionalment la qualitat i serveis. Pel que fa a platges, 27 corresponen a l'àmbit territorial de Girona, 20 a Barcelona, 22 al Penedès, 18 a Tarragona i 8 a les Terres de l'Ebre. I sobre els ports n'hi ha 9 a la zona de Girona, 7 a la de Barcelona i 7 més a la de Tarragona i Terres de l'Ebre. El distintiu ha estat atorgat pel jurat internacional Bandera Blava 2023 de la Foundation for Environmental Education. Aquest guardó, que està reconegut a nivell internacional, s'atorga a 47 països dels 5 continents i valora i premia la gestió ambiental, la seguretat de les zones de bany i les seves instal·lacions, la presentació òptima dels serveis i la informació i l'educació ambiental. Així mateix, la qualitat de l'aigua del bany ha d'haver obtingut la classificació excel·lent que estableix la directiva de la Comunitat Europea que regula la gestió de la qualitat de les aigües de bany.
Ja ha obert el nou parc de l'Avinguda d'Espanya de Palafrugell, el parc territorial, anomenat així. L'espai inclou més de 10.000 metres quadrats de zones verdes, espais per a jocs infantils i objectes per fer exercicis. Ha tingut un cost aproximat d'1 milió d'euros i s'ha construït en menys d'un any. De moment, però, els espais verds continuen tancats, envoltats amb unes cintes de color vermell i groc, com si celebressin el pas del Girona a la Champions, però no, són cintes simplement... No són cintes esportives, són cintes per protegir les plantes d'aquestes zones d'espais verds. Ferran.
Així ho ha destacat l'alcalde Juli Fernández de l'esmorzar de Ràdio Palafrugell.
Per evitar que la gent les trepitgi d'entrada, perquè com que en aquestes són zones verdes que diguéssim que estan creixent per la pròpia pluja, si tu acabes de plantar i la gent comença a trepitjar-lo tot, ja sabem que si no plou, hem tingut sort que portem un mes que ha sigut bastant bo, que això ha donat peu a la suavització de les restriccions de l'aigua, però clar, si no plou, però a més tu trepitges el que acabes de plantar, evidentment això té més risc que es mori. Per tant, hem fet aquestes cintes perquè la gent intenti evitar entrar-hi.
Tot i això, l'alcalde preveu que les cintes es puguin treure d'aquí unes 2 setmanes.
Si posar-lo en marxa fa una setmana i que d'aquí 2 setmanes puguin treure la cinta, jo penso que és compatible. A nivell d'imatge poder no, si pogués esperar a fer-ho tot conjunt i sense...
Seria qüestió de 2 setmanes, eh?
Sí, jo crec que qüestió de 2 setmanes, això no ha de ser més.
A més, l'Ajuntament destaca que han plantat espècies que necessiten poca aigua. Per altra banda, aviat entraran en funcionament carregadors elèctrics per a 4 cotxes a l'aparcament.
I de zona verda a Palafrugell a zona verda de Calonge. Perquè l'Ajuntament ja ha enllestit la Via Verda que està al marge de la Riera de Calonge. Serveix per condicionar tota la zona que connecta el Parc d'Activitats Econòmiques de Calonge, el polígon, amb la Via Verda que va a Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró. Això paral·lel al marge dret de la Riera. Això permet crear un pas segregat als cotxes.
Com a paviment s'ha fet servir sauló sòlid que permet una millor integració a l'entorn gràcies a l'ús de productes naturals. Fins ara al seu lloc hi havia un camí que necessitava ser tractat per permetre l'estabilitat del paviment per al seu ús per vianants i ciclistes, així com elements físics que el delimitessin. El nou camí condicionat de 2,5 metres d'amplada s'ha complementat amb la creació d'una zona d'estada amb bancs a l'ombra i papereres. Estava previst que les feines, que van ser adjudicades per 75.983,18 euros, s'acabessin acabessin a mitjans del mes de juny, abans que comencés la temporada turística d'estiu. Tot i això, les tasques s'han fet de manera més ràpida del previst i s'ha escurçat el termini més d'un mes. Després d'aquesta fase de treballs, l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni té previstes futures actuacions a la Via Verda que van des de la il·luminació fins a millores a la tanca. El projecte de Via Verda neix de la iniciativa guanyadora dels pressupostos participatius del 2023, un procés obert als majors de 16 anys empadronats al municipi i titulars i cotitulars de segones residències. Sumant totes les fases dels pressupostos participatius 2023, hi va haver un total de 1.751 participants. L'habilitació d'un espai de passeig natural que ara s'ha construït va aconseguir 380 vots a la fase final.
Gràcies, Maria. A punt d'arribar a 8:45 del matí. El palafrugellenc Queco Domènech presenta el seu nou treball Missubi. Estem escoltant de fons una de les peces d'aquest treball, és Valientes, un disc, un treball que va presentar durant l'edició d'enguany del Flors i Violes, en part el va presentar aquí a Palafrugell, però continuarà voltant per les comarques de Girona. Per parlar-nos del nou treball i la seva relació amb la música, ens visita el Supermatí, l'informatiu conjunt de Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital, en emissió també amb Ràdio Bisbal, el cantautor palafrugellenc Queco Domènech. Com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia. Què tal? Ja estem bé. Acabat d'esmorzar.
Acabat d'esmorzar, eh? Ja, sí. Mira, jo encara no he esmorzat i ja trobo a faltar. Ja.
Bueno, tu diràs.
Ara, quan acabi els informatius, haurem d'anar a fer un mos. Estem escoltant Valientes, que forma part d'aquest Missubi. De fet, és la peça més escoltada, la cançó més escoltada a Spotify d'aquest nou disc. Sí. Com va anar la presentació del disc aquí al Flors i Violes?
Ah, hòstia, doncs superbé, molt contents, donada la pluja i donada aquests petits canvis, va haver-hi una superbona gestió per part de la gent de Flors i Violes, ja vam poder fer el concert i la veritat és que va estar molt bé, vam acabar molt contents.
Sí, tot i allò, suposo que el temps, si era dissabte, no, era diumenge, de fet, no, el teu concert, i per tant era el dia de la pluja.
Va ploure tot el dia, estàvem allò a veure què fem, però bueno, vam fer un plan B de conya, i va ser un concert, la veritat, que molt maco. Molt maco. La gent va respondre superbé. Pensàvem, sí, a veure si plou, a veure si la gent no vindrà, però la gent va respondre superbé.
De fet, també vas actuar a la presentació del Flors i Violes, eh? De fet, això, l'organització del festival, una de les coses que explicaven és això, artistes palafrugellencs que estrenen discos, estrenen en aquest cas en Queco Domènech el Missubi, aquí al festival, el Flors i Violes. Missubi, a veure, parlem del nou disc. Per començar, comencem pel primer, pel títol. Què és Missubi?
Missubi és una mica... és un joc de paraules.
A veure.
Ve d'un terme japonès que és Musubi. Això parla de la teoria del fil invisible, que sí, és de la connexió que tenim a la vida, amb l'amor i amb les persones que coneixem, no? Amb el camí que anem traçant. I Missubi és una mica perquè és la meva, no? És una mica un joc de paraules. I a més és un disco que, de fet, no parla, és un cant a la vida, no? Així com el Contradicció en parlava molt d'amor i de desamor, aquest disco parla és un cant a la vida amb la gent que m'he trobat, músics que he conegut, experiències sobre la música, de fet, i per això vaig pensar que aquest disco era ideal.
Ara que m'ho dius, de fet, clar, entenc la portada, la caràtula del disc, que és precisament aquest fil vermell,
sí,
no? Que...
a més, tot està fet a pinzell, que és tot fet a mà, i la traçada del pinzell també diu una miqueta això, no? La lletra com lligada, i significa una miqueta això. Ho va fer l'Anna, en Arts, que és d'aquí de la Bisbal, que és una passada, és una artista.
Estem veient, ara tinc aquí davant el contingut del disc, són 8 temes, amb algunes col·laboracions, per exemple, amb la Tona Gafarot o també amb l'Anna Cané. Explica'ns de què parla el disc. És un cant a la vida una mica, no?
Sí, és un cant a la vida, vull dir, pare, és una mica, no és autobiogràfic, ¿vale? No, sí que he tingut experiències molt bones, però és una mica un cant a la vida, amb les situacions que ens trobem a la vida... una mica hi ha cançons de superació, cançons de de venir-se amunt, eh? Jo crec que, així com el Contradicción és un disco, la veritat, també passat per un moment una mica en el pou, i és un disco molt, molt de dins, no? Molt d'entranya, doncs en aquest volia amb una mica més de llum, i ja t'ho dic, parlant de les coses boniques de la vida.
És el, com deies, el teu segon disc després de Contradicción, des del 2018 al 2024, han passat 8 anys.
Sí, 8 anys. Esperem que pel tercer no passin tants.
Espera, potser m'he descomptat, no? 8, no, 6 anys.
8 no, 8, 6 anys.
6 anys, pensa, 6 anys.
Vam trobar... Va ser pandèmia. Aquest disc està fet des de fa molts anys abans, eh? Però va venir pandèmia, vam pensar que no era un bon moment per tenir un disc, i esperem que passi la pandèmia i passi tot, i després vam engegar-ho tot. I va sortir més... S'ha d'arrestar aquests 2 anys.
Com ha estat
el... Esperem que pel tercer no passin.
No, exacte. Esperem. Com ha estat el procés de creació?
Això ho vam fer en el... Així com el primer va néixer des d'una guitarra acústica, no hi havia estructura, i va ser el primer posar el peu a terra en el primer estudi, i que vull nombrar-lo també el gran Lluís Costa, allà a Som Club Estudios, i aquest segon disco sí que ja ve d'una elaboració amb una estructuració tant amb el baix com amb el bateria, vam anar amb els lleures fets, i aquí ja es veia que seria un disco més complet, amb més banda, amb moltes més pistes, molt més elaborat, i va haver-hi una prèvia bastant gran. Això era una maduració, la veritat, un disco a l'altre.
Estem escoltant Comet amb l'Anna Cané.
Palafrugellenca, també.
Exacte. Aquestes col·laboracions amb la Tona, amb l'Anna, com han estat?
Bueno, tenim una amistat, sobretot amb Tona Gafarot, cantautora també genial, de Llambilles, i tenim una connexió molt, molt gran, i sempre hem col·laborat a vegades amb concerts de versions i tal, i aquesta cançó, de fet, la vam fer conjunta, part de la lletra seva també, i és una cançó molt... Aquesta sí que és una cançó molt crua, amb un missatge molt, molt maco també, i vaig pensar que la millor col·laboració seria la Tona Gafarot.
De fet, estic veient que aquest cap de setmana, dia 12, aquest diumenge, tornes a actuar a Palafrugell, eh?
Sí, estem... Avui estic a l'Ametlla del Vallès.
Val.
I el diumenge estem a l'Hostal Platja, sí, de Palafrugell. Amb la bateria del disc, amb en Toni Molina.
Val, per tant, concert de presentació també de la gira del disc, diguem-ne.
Sí, aquí sí que del disco el fem a l'agost, allà a l'Hostal Plaja.
Val.
I aquí farem una mica entre versions i cançons pròpies.
Val.
És un vermut més desenfadat, però sí que per el que és Missubi sí que el fem a l'acústic, primera vegada que el farem a trio acústic, i serà a l'agost aquí a l'Hostal Plaja, que és quan tornem a Palau-Gell.
Mm-hmm. Doncs això, el 12, aquest diumenge, 12:45, a l'hora del vermut, al pati de Can Plaja. Volia preguntar també la teva la relació de la música amb l'entorn, no? També a l'Empordà, la creació cultural no sempre és fàcil. Això, com et mous a nivell cultural, com veus el món cultural i la facilitat o dificultat que et pugui generar el fet de crear música des de l'Empordà?
Bueno, o sigui, a l'hora de crear, vull dir, dificultat no, perquè és el que et neix en tu, no? O sigui que a l'hora d'exposar-ho ja és molt complicat, i hi ha moltíssima informació a tot arreu. De fet, són dos discos que estan lliures de segell, m'ho he gestionat absolutament tot jo, 100%, tot el que és. A veure si pel tercer, doncs, abans de publicar-ho, podem fer una bona gestió, a veure si algun segell allò pica a la porta... Però de moment està tot gestionat 100% per nosaltres, i anem remant, anem picant pedra, però contents de la resposta de la gent, i tot i ser el segon àlbum, pues, anar tocant en espais, anar tocant el lloc i anar donant una miqueta de visibilitat, la veritat és que molt content, i això, bueno, toca... Ahir està la feina, que toca picar pedra i toca remar, però bueno, molt contents de crear i de fer música, que de fet és... de les poques coses que un pot fer, no?
Sí que a vegades ho dieu això, eh?
Parlo personalment, artistes... perquè no, amb altres coses no sóc molt, saps? No sóc molt, molt, com es diria, no sóc la part diestro, no? Però sóc en castellà, no sóc molt d'allò, si es fa amb la música, bueno.
Això ho dieu a vegades als artistes, que faig música perquè és el que,
bueno,
és el
que més... Parlo jo personal, però també amb cantants que hem conegut aquí a l'Empordà, sobretot, que sou una mica torpecillos, no? D'aquella manera diria.
Doncs aquest disc, això, 8 temes, parla'ns una mica, hem escoltat alguns, parla'ns una mica allò que hi podem trobar, els sons, ens has parlat dels temes, una mica allò, si hi ha algun recorregut en la història.
Sí, en el, així com el primer és, ja t'he dit que és una mica introvertit, tira més el folk a sons bastant nòrdics, aquest ja té aquest punt de rock. De fet, hi ha una cançó que diu Hater, que...
Va, que la poso, espera.
Vida, però també parlem de l'Oi.
Espera, que la poso, a veure què diu.
Amb el
principi
veuràs que...
Sí.
Són discs molt més rockero, molt més indie, i es nota una mica el canvi, no? De fet, és el que ens passa a tots, que no volem que el següent disc soni igual que l'anterior. I ara amb el tercer també tinc unes coses en ment, però...
Ara anem al tercer.
Ho deixarem aquí en stand-by. Deixa'm aprofitar el segon, que encara queda molt de temps.
Això de Hater, què?
Hater és la cançó parla de les coses que odio.
Val, bueno, tots hem de ser una mica haters, no? De
tot. Sí, clar, evidentment, tots som una mica les coses que odio, però després hi ha una part de la cançó que diu que tampoc es para tanto, no? Tampoc es para tanto i també les coses que poden odiar de mi, no? Però bueno, la merda s'ha de treure fora, perdona l'expressió.
Ja, sí, no? Sí, exacte.
Sí, s'ha de treure fora, no? Bueno, s'ha de quedar res a dins.
I tercer disc, doncs?
Tercer disc, home, bueno... Sí, home, sempre...
Ja,
sempre,
però ja estàs treballant-hi, eh?
Tinc les coses en ment i està tot de moment amb un croquis, amb un paper, però sí, una idea que la tinc bastant clara. No sabem parlar de temps, perquè mira el temps que ha passat el primer al segon, però bueno, ja t'he dit que esperem que sigui molt menys, que sigui molt proper, però sí, la idea està clara, la idea està bastant clara. Idea, format... Després, a veure com es dibuixa, però la idea està clara.
Molt bé. Escolta, i el nou disc tindrà alguna cançó en català? Perquè jo, a mi m'agrada molt la batalla que feia de l'últim disc amb la Júlia Tormo, que després vas fer amb en Miquel Abres.
Sí, després va fer amb en Miquel Abres, sí. Sí que en el segon disc, mira, va sortir tots els temes en castellà, i bueno, no descarto que fer més cançons en català, evidentment.
Exacte. Sí, clar, perquè després, abans de treure el disc, de fet, totes aquestes, moltes de les cançons del nou disc, ja les havies anat traient en forma de single anteriorment,
sí,
no?
Sí, de fet, bueno, és un format que està molt de moda, jo crec que és el millor també, que és anar traient singles i que cada cançó tingui bastantes escoltes, perquè... que nosaltres som puritans, eh? Jo sóc de treure un disco o que algú tregui un disco, m'escolto tot el disco de dalt a baix i després ja me'n vaig amb altres, però la indústria va així ara mateix i el que funciona i t'has d'adaptar. És com fer discos també, no? Fer discos al final, dius, hòstia, si és que la gent que va comprar el disco, crec que cap persona podia escoltar en el cotxe, perquè no hi ha...
No.
De fet, jo el primer, jo quan tenia allà la meva maqueta amb el meu primer àlbum, vaig dir, hòstia, puja el cotxe, i jo mateix no me'n recordava de que no podia escoltar el cotxe, saps?
Els temps canvien.
Sí, els temps canvien, sí. Però bueno, ja va haver-hi una mica de purità, no? Allò de que fes pendrive, i hòstia, pendrive, era una mica... El vinil sembla que està tornant un altre cop, així que...
Això sí.
Així que, bueno, a veure si podríem fer una tirada de vinils.
Exacte, també. Tens a mà les dates de concerts? Hem parlat dels dos de l'Hostal Plaja. Jo tinc aquí alguns, però no sé si hi ha algun més per afegir. Jo tinc aquí el Nàutic de Palamós.
Sí, Nàutic de Palamós, això és el que tenim pel maig.
El Palamós,
Ullestret...
A Begú, a l'Estoneta...
A Begú, correcte, sí. Tenim aquest Empordà... Empordà puro i duro, aquest mes de maig.
Bé,
Esperem que el temps es pongui.
Exacte, i en tot cas, ja per començar, perquè sabem que farà bon temps aquest diumenge, a l'Hostal Plaja, al pati de l'Hostal Plaja, a Palafrugell, en Queco Domènech i en Toni Molina, això que ens deies, una mica de presentació del disc en acústic i també versions.
Correcte, sí. Doncs
ens
veiem allà.
Doncs res, Queco, moltes gràcies per passar pel Supermatí per presentar-nos el nou treball Missubi, que ja està disponible en aquestes 8 cançons que això, parlen una mica d'aquest fil, el Missubi, no? El Missubi, el fil invisible.
El fil vermell.
El fil vermell.
Doncs moltíssimes gràcies, ha sigut un plaer.
Que vagi molt bé.
vagi molt bé.
Adéu. I mira, jo és que m'agrada força, i acabarem, és de l'anterior disc, però acabarem amb la batalla, amb la cançó La Batalla, també amb la Júlia Tormo.
Perfecte. Moltíssimes gràcies.
Que vagi bé.
Adéu.
Adéu.
Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9.
De seguida anirem amb l'Ignasi Arbat per parlar de sèries i de cinema, però abans també tenim unes quantes notícies més sobre cultura. Les repassem ràpidament i comencem parlant del Festival Ítaca, que ja ha venut més de la meitat d'entrades per la seva 12a edició. Des de l'organització ja han anunciat que alguns concerts estan a punt d'exaurir les entrades. Alguns són els concerts de l'Estartit de Sant Joan, on ja han omplert el 60% de l'aforament. El programa del festival inclou 15 actuacions que recorren diversos municipis de l'Empordà, com Gualta, Cursà, La Pera, l'Estartit i Calella, amb noms com The Tayet, Julieta, la Ludwig Band, Sílvia Pérez Cruz o Calavento.
El festival començarà el 8 de juny a Gualta amb el debut de Maria Jaume, per després estendre's durant un mes amb actuacions que culminaran a Calella de Palafrugell amb Sílvia Pérez Cruz, just després del tradicional concert de veneres a la platja de Portbó. Art de Bogotà, The Tayet, Julieta, Musca, Calavento, la Ludwig Band, Classe B i Clara Peia també formen part del cartell, molts d'ells programats per les nits del 22 i 23 de juny a l'Estartit per celebrar la revetlla de Sant Joan a la platja. Els organitzadors han destacat que aquesta és l'edició que compta amb el major nombre de representants femenines, amb dues terceres parts dels artistes sent dones, reflectint la diversitat d'estils musicals i el paper destacat que tenen en la transformació de l'escena musical urbana. A més de la música, el Festival Ítaca ofereix també una experiència visual única a càrrec de Floc Donant Art amb Geomètrics per 200, una exhibició de llums i tecnologia que combina 200 drons amb la música per crear imponents figures de 100 metres d'amplada visibles a grans distàncies. Una altra incorporació destacada és l'estrena de l'escultura dinàmica Cavall de Troia del col·lectiu d'artistes del Baix Ter La Llata, una obra de gran format que promet ser un punt d'atracció visual i escènic amb la capacitat de ser moguda per dinamitzar els esdeveniments, inspirada en la llegenda clàssica i la creativitat empordanesa.
Maria Alzina, gràcies. Passem a parlar d'esports, de ciclisme. Perquè Paula Abasi del Massive Ester Women's Team ha estat la gran guanyadora del Campionat de Catalunya de Ciclisme en ruta disputat aquest cap de setmana passat a Palafrugell. La seva actuació la corona com la campiona absoluta i la millor ciclista sub-23 de la competició. Blasi va dominar la prova amb autoritat. El podi el van completar a Adriana Vargas, del mateix club, que es proclamava victoriosa de la categoria cadet, i Marta Romance i Mireia Trias, del Massi Baster, que ocupen la segona i la tercera posició, respectivament, en la categoria elit. Ho van fer en un recorregut de 121 quilòmetres que va acabar a Esclanyà. Ferran.
Antoni Miguel comenta el desenvolupament de la competició del cap de setmana. Ho ha explicat al Palesport de Rafael Corbí.
Doncs mira, el dissabte al matí vam fer el memorial del meu pare, que aquest any només l'hem fet d'un dia, degut a que en principi pel calendari que hi havia des de la Federació Espanyola no podíem fer-lo els dos dies, i degut a això doncs vam decidir fer el mateix, en el mateix recorregut, el dissabte a la tarda fer el Campionat de Catalunya femení, de totes les categories. I la veritat és que va ser un èxit, va anar tot superbé, l'Ajuntament de Palafrugell, la policia local van treballar excel·lent, o sigui que dona gust poder fer les carreres així, i el mateix que amb l'Ajuntament de Begur, on fèiem al final Esclanyà. Vale? I a nivell de voluntaris també va ser un èxit, van tenir uns 60 voluntaris, o sigui que molt, molt contents des del Club Ciclista Palafrugell.
L'exhibició de Blasi, que va iniciar una escapada decisiva al costat de Guamarina Espinola, de l'Evolu CC, va mantenir els espectadors amb els ulls fixos a la carretera. Aquesta victòria no només confirma el seu bon estat de forma, sinó que també reafirma el seu lloc entre les millors ciclistes de casa nostra. A més de l'èxit de Blasi, el Massive Ester Women's Team va brillar en altres categories, amb Adriana Vargas, que va repetir com a campiona a la categoria cadet, i amb Romans i Trias, que van assolir posicions destacades en la competició elit. Al campionat també van ser destacades altres ciclistes, com la valenciana Susana Pérez, que va acabar quarta a la general.
Gràcies, Ferran. Ignasi Arbat, molt bon dia.
Què tal? Bon dia.
Com estàs?
Bé, bé, bé.
Bé?
Sí, sí, sí. Setmana... Bé, una mica de tot.
Una ja mica de tot, però bueno, la primera pel·lícula... Sí. Bueno, espera un segon. Parlem de cinema, de sèries, de cartellera, de plataformes amb l'Ignasi Arbat. Ara sí, presentat. I anem amb la primera, que tenim poc temps, no?
Sí, la primera, diguéssim, és el blockbuster de la setmana. A més, s'estrena en català.
Això és important.
Catalana d'aquesta. La trobareu a poques sales, lamentablement. Aquesta és l'altra. Sempre anem, eh?
Ara repassarem.
Sí, 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 sí. És el regne del planeta dels simis.
Coneixeu el concepte d'evolució?
A veure, quina, això com s'emmarca dins de la pel·li, de l'original? O sigui, de què va això?
A veure, tenim l'original, la famosa pel·lícula que va protagonitzar Charlton Heston, que això va tenir quatre seqüeles, crec que van ser unes quatre o cinc pel·lícules, ara no recordo exactament quantes, però la que va impactar sobretot va ser la primera pel seu final. I aleshores, fa uns anys, es va fer una trilogia de prequeles que ens explicaven com una mica els simis havíem arribat a conquerir la Terra, no? Com havien arribat al punt que havia la pel·lícula clàssica. Allò es va acabar. O sigui, el simi principal va morir i aleshores allà tu ja t'havies d'imaginar que allò enganxava amb la clàssica. Però no. Hi ha més històries per explicar abans no s'enganxi amb la clàssica, no?
És allò... Ai, ai, ai. Exacte. Quina mala pinta, quina mala pinta.
Bueno, no, a veure, esclar, és que la trilogia anterior a mi m'agrada molt.
Ja.
Hi ha un director molt bo, com era Matt Reeves, que va... Sobretot la primera és boníssima. Les altres estan bé, no tant com la primera, per això. Però són molt bones pel·lícules, eh? I ara aquí volen fer una nova trilogia de pel·lícules ambientada generacions després, o sigui, el simi César doncs ja és mort, no sé si veurem la seva descendència o no, però és una nova història de com els simis doncs començaran, encara queden humans, ens pensàvem que ja no en quedaven, no, encara en queden alguns. I bàsicament la història és una mica aquesta, o sigui, hi ha una protagonista humana que hem vist, és Fry Allen en el tràiler, i la resta, doncs, no sé, Westworld, que ha estat el director, ell té poca experiència, diguéssim, en fer pel·lícules així... A veure, va fer la trilogia de com es deia aquella, El corredor del laberinto, no sé si te'n recordes.
Sí, la meva parella li agrada molt aquesta sèrie de pel·lícules.
Doncs sí, sí, que és una sèrie que també estava basada en una sèrie de novel·les destinades al públic adolescent i tal. Bueno, no estava malament, jo la primera sí que la vaig veure, no estava malament, però bueno, entrava dintre d'aquesta... Bueno, aquest tipus d'adaptacions de tipus novel·les estil els Jocs de la Fam i tal.
Val.
I ell només ha fet aquesta, ara ha fet aquesta que, bueno, sembla que la crítica ha agradat, tot i que la situen per sota de la trilogia anterior, i no sé si abans de... Bueno, suposo que esperaran una mica com funciona aquesta pel·lícula, a l'hora de si avancen en aquesta trilogia o no, però farà una adaptació a Zelda, el videojoc.
Aquest mateix home?
Sí, sí, aquest del Westworld, el director. Sí, sí.
Ah, bueno, mira.
Sí, sí, o sigui, sembla que ha entrat dintre la dinàmica de dirigir blockbusters amb molta pasta. Això sí, els efectes especials aquí quedareu enlluernats, eh?
Molt bé.
Són de primera categoria.
Parlant de micos i coses, l'altre dia vaig anar a veure Godzilla vs. Kong, que és una bessura de pel·lícula.
Molt fluixa.
És molt dolenta.
Sí.
Però vaig anar-la a veure, vaig baixar a Barcelona i vaig anar-la a veure en 4DX, que no sé si... És que ets tan purità que clar, no, a tu no t'agradarà això del 4DX.
Jo no hi he anat mai, és que no m'atrau gens.
Ja. No, és que ja ens coneixem una mica després de tant
anys. Sí, a mi que em deixin a la sala tranquil, saps?
Però jo crec que és l'única manera de mirar aquesta pel·lícula, perquè et mous una mica, és com si estiguessis allò en una atracció i bé, està bé, a mi m'agrada.
Home, segons quines pel·lis d'aquestes que t'adorms a la sala, el 4DX, allò, de meravella.
Aquesta pel·lícula sense moure, o sigui, sense el moviment del 4DX, el 4DX és aquella, és el sistema que la butaca es mou segons els moviments de la càmera i dels personatges
i que tiren aigua,
però, clar, és a dir, en King Kong agafava una bèstia i la partia, li arrencava el cap, sí. O la partia per la meitat de la bèstia, sortia sang i et tiraven aigua com si fos aquella sang, no? I, bueno, clar, és aquest el nivell del 4DX.
A veure si no et va agradar per això, eh?
No, no, la pel·lícula és una merda, és molt dolenta. El que passa és que sort que la vaig anar a veure amb aquest sistema, perquè és l'única manera d'aguantar-la.
Com a mínim. Bueno, sí, en fi.
En fi, escolta,
no, no
a veure...
No em facis parlar ara d'aquesta pel·lícula.
Què anava a dir? Els Ocines de Platja d'Aro no la tenim en català, cap dia. Els de Girona o Cines de Girona tampoc. L'única bona notícia és que els cinemes de l'Espai Gironès sí que està en català i en bona... Vull dir, és el passi de les 10 de la nit. Això està bé, que a vegades et posen el de les 4.
Sí, penso que el de les 10 no és el que més va la gent, eh?
Ja, el que tocaria seria el de les 9, sí. No?
8, 9. El de les 6, 8, 9, aquests són els que la gent hi va més.
Ja, ja, doncs no, a les 10 de la nit.
Això que és una pel·li que té no sé quantes sales, a no sé quants passis, i que haguem d'estar parlant d'això és realment lamentable.
És molt lamentable. Sí, sí, és així. A veure, ara veurem si quan arribi allò a cinemes de proximitat, si la cosa, la distribució en català
segurament
millora.
Segurament millorarà, sí, sí.
Farem més pel·lícules ràpidament. La següent es diu...
El que no millora és la següent pel·lícula, que és Tarot.
Doncs si no millora, ràpidament, de què va? A veure.
Sí, a veure, això és una pel·li de terror, però és un merdot, eh? Vull dir que acabem ràpid... Bàsicament, és això, uns col·legues, allò de festa i tal, troben unes cartes de tarot i diuen, ai, que xules, no?
Ah, mira que bé.
Sí, però no són les cartes de tarot habitual. Aleshores,
ja s'ho podien imaginar. A més, si veien les càmeres gravant la pel·lícula, ja podien imaginar que no seria.
Clar, jo els diria que no heu vist pel·lícules, no heu de fer res d'això. Aleshores, fan les cartes, es tiren el tarot i cada carta és com una manera de monstre. Bueno, ja pots imaginar que aquests monstres es manifestaran i mataran a cada un d'aquesta gent. O sigui, bàsicament és un slasher, però en diferents monstres que es manifesten a través del tarot. I ja està. Bueno, dir, no doncs hi ha ja més la pel·lícula. Sí, és de Sony i, bueno, en fi.
A veure, més, sense tràiler, Hasta el fin del mundo. Això és pel·lícula de sales, també, no?
Correcte, Hasta el fin del mundo. Això és un western que està dirigit, escrit i protagonitzat per Viggo Mortensen.
Ah, molt bé. Ah, ja veia, ja deia jo que l'estaven entrevistant a ràdios de Barcelona. És per
exacte.
Això.
Correcte, sí, està en aquesta mena de... Bueno, està en una promoció de la seva pel·lícula. A més, és un projecte molt, molt personal. I en aquest cas és un western que pot recordar una mica Sin Perdón de Clint Eastwood. Perquè ens explica, en principi, la història d'una dona molt independent, que també és una mica estrany de veure-ho en els westerns, no? com eren avui en dia. En tot cas, el que coneix a un immigrant danès, i a partir d'aquí doncs, estableixen una relació romàntica, ella se'n va a viure amb ell, i ell llavors se'n va a la Guerra Civil Americana i se separen. No? Aleshores, ella patirà tota una sèrie de violències per part del fill del cacic del poble on es troben, i quan ell torni de la guerra, doncs començarà una mica una història de certa venjança i alguna cosa més, i violència.
Val, molt bé. I rapidíssimament, una sèrie a Apple que es diu Matèria Oscura.
Sí, Matèria Oscura és una sèrie que tenim ja a partir de demà mateix a Apple TV+, 9 capítols, un capítol per setmana. Està protagonitzada per Joel Egerton i Jennifer Connelly, és un repartiment molt bo. I en aquest cas ens parla de la història d'un físic que construeix una màquina i descobreix que el que ha fet sense voler és intercanviar-se per un jo d'una altra realitat alternativa. Aleshores, ell es desperta a casa amb una altra dona i diu, i això no és la meva vida. I descobreix el que ha fet la màquina i se n'adona que s'ha intercanviat amb l'altre tio, que l'altre tio és un psicòpata i que està amb la seva família, que és ell mateix, una versió alternativa dolenta de si mateix. Aleshores, es tracta de intentar rescatar la seva família i tornar-se a intercanviar els papers altra vegada.
Molt bé. Doncs, escolta, mira, aquestes són les estrenes d'aquesta setmana. Cinemes de proximitat de Palafrugell, tenim El mal no existe aquest cap de setmana, a Torroella i tenim El especialista, que aquesta en vas parlar bé.
Bé, sí, sí.
I en català, pel·lícula infantil o familiar, la que se'n diu, La guardiana de dracs, dissabte i diumenge a les 5, cadascun dels dies. I a Begur aquest cap de setmana, Aquellos maravillosos dies. I, per cert, també s'hi estrena el documental Borees, Mines, Drogues i Dalí, sobre, en el marc de la campanya del peix de roca. Doncs això seria tot.
Perfecte, doncs ja està. Aquesta setmana ho tenim tot, la setmana que ve més.
A veure què tal, aviam si em dóna temps. Encara he de veure l'especialista. Jo crec que avançaré, faré primer l'especialista i després ja aniré a mirar la del planeta de los simios, el planeta dels simis.
Challengers no l'has vista, no, Rivales?
No, és veritat, que ho vas dir l'altre dia. Sí, potser sí que l'hauríem d'anar a veure aquesta, també. Sí, 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 és veritat, és veritat.
Sí. Molt bé. Ens acumula la feina.
Sí, sí, cert, sí. Ignasi, gràcies.
Va, una abraçada.
Que vagi bé.
Adéu.
I acabarem el supermatí fent un últim repàs a la previsió del temps amb en Marc Vila.
Avui pràcticament no tindrem nuvolositat, i és que ja ahir el dia va passar amb bastant predomini del sol. I avui, tot i que les temperatures seran molt semblants a les d'ahir dimecres, amb el vent del nord que ja ha afluixat, notarem molt més la sensació d'escalfor del sol. Tindrem mínimes de l'ordre dels 10 graus i a migdia pujarem fins als 25. I tal com avançàvem per les properes jornades que vindran, esperem temps assolellat i temperatures diurnes cada dia una mica més elevades.
Supermatí torna demà, com sempre, a les 9 del matí, amb tota l'actualitat del Baix Empordà. Que tingueu molt bon dia, gaudiu del sol, temperatures que van en augment i aquesta estabilitat atmosfèrica que tindrem almenys fins al cap de setmana. Que vagi molt bé. Adéu.